cuando acabemos, esos parques tienen que tener el 60% del parque con sombra. Hemos empezado por 18 en esa primera fase, luego habrá una segunda fase que, si no recuerdo mal, también rondaba eso, 18, 17 y 18, y de esa manera pues tendremos cubierto todos los parques de la ciudad que tenían menos de un 40% de sombra.
En marxa la instal·lació de tendals a les àrees infantils de la ciutat amb l'objectiu de crear ombres per adaptar aquestes zones de joc als efectes del canvi climàtic. En una primera fase s'instal·laran tendals a 18 àrees infantils de la ciutat abans de l'estiu i es prioritzen les zones que tenen menys del 40% d'ombra, amb terra de cautxo i amb un major ús. Bona tarda. De seguida ens centrem en la col·locació d'aquests tendals a les àrees infantils de la ciutat. Abans, però, com sempre, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. Aquesta setmana s'han incorporat a l'Ajuntament una vintena de joves a través del Pla d'Ocupació L'Hospitalet Primera Experiència Laboral, finançat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Es tracta de joves en situació d'atur que durant els pròxims 12 mesos treballaran com a personal tècnic a jornada completa. Una sessió d'il·lustració a càrrec de la il·lustradora i galerista Elisa Monsó ha donat el tret de sortida a una nova edició de La Gènia, un cicle d'activitats impulsat per l'Oficina Jove de l'Hospitalet i que té com a finalitat donar visibilitat a dones joves que desenvolupen projectes professionals en l'àmbit creatiu i artístic.
Al final els joves són el futur, no? I què millor que amb ells intentar doncs, transmetre aquests valors igualitaris, no? De justícia i de, sobretot d'igualtat.
I en esports ens centrarem en l'Hospitalet Pioners, que aquest cap de setmana afronta un partit clau. Una victòria contra els Mallorca Voltors significaria la salvació pel conjunt de Víctor Martí. Ja està en marxa la instal·lació de tendals a les àrees infantils de l'Hospitalet. En una primera fase s'instal·laran a 18 àrees de la ciutat abans de l'estiu. L'objectiu és proporcionar més espais d'ombra, una necessitat i una reivindicació creixent de la ciutadania per evitar els efectes del canvi climàtic i guanyar en confort i en qualitat de vida.
Un d'aquests espais són aquests jocs infantils entre els carrers Aprestadora, Fortuna i Narcís Monturiol, que ara compten amb aquest tendal, que és una malla feta d'un material lleuger, de polièster, ignífug, antiincendi, que dona ombra però també transpirable, així que permet que corri l'aire.
Era un elemento que teníamos que trabajar bien, por un lado que fuera impermeable, por otro lado que fuera ignífugo, por otro lado que aunque sea impermeable fuera permeable una parte a la luz y al viento, porque si no, si es un toldo muy rígido, hace un efecto al contrario de lo que queríamos, que es que daría una sensación de calor aún más grande de lo que hay arriba. Entonces, estos toldos que ya están contrastados con en otros municipios, etcétera, pues eran los que más respondían a lo que necesitábamos.
El tendal se sosté sobre unes peces de formigó que donen estabilitat i permeten fer adaptacions si cal.
Por otro lado, además, las bases, al ser esos dados de hormigón, nos permiten también jugar con ellas. Es decir, puede llegar un momento en que un parque lo ampliemos y esas mismas bases ya nos sirven porque son movibles, en un momento dado podemos retirarlas y eso es lo que nos ha permitido y lo que nos ha hecho decidirnos por estas estructuras.
La instal·lació dels tendals a les zones de jocs infantils té un pressupost que frega al 500.000 €. El Pla Director d'Ombres de l'Ajuntament està en línia amb els objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides, que mira de contenir els efectes del xoc climàtic. La instal·lació de tendals ha donat prioritat a les zones de jocs infantils que tenien menys d'un 40% de cobertura d'ombra, juntament amb d'altres criteris.
Por otro lado, eso se contrastó con las zonas que eran de caucho, porque además en el caucho el efecto térmico es mayor, es decir, a igual temperatura el efecto de calor del niño que está jugando lo sufre más, digamos, y la tercera variable era la intensidad de utilización de ese parque. Y con esas tres variables, pues hicimos una lista de prioridades donde cuando acabemos esos parques tienen que tener el 60% del parque con sombra.
A banda de zones de jocs infantils com aquesta entre els carrers Aprestadora, Narcís Monturiol i Fortuna, fins a 18 arreu de la ciutat, també és previst instal·lar tendals als centres educatius. L'Ajuntament diu que ja s'han instal·lat a 17 arreu de la ciutat.
Un nou tram de carril bici connectarà Esplugues i Barcelona per la banda Mar de l'Avinguda Diagonal. Les obres ja estan en marxa i es preveu que el nou carril estigui finalitzat a inici de la tardor. Aquest futur tram, que passarà per l'entorn del complex esportiu de l'Hospitalet Nord, millorarà l'accés a la zona universitària i al futur hospital clínic, però també als barris del nord de l'Hospitalet, sobretot a Pubilla-Cases. Els primers treballs no suposaran cap afectació al trànsit. Serà a partir del maig, quan es tallarà un carril del ramal de sortida de la Ronda de Dalt cap a la Diagonal en ambdós sentits. Aquesta setmana s'ha incorporat a l'Ajuntament una vintena de joves a través del Pla d'Ocupació l'Hospitalet Primera Experiència Laboral, que està finançat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona. El projecte combina feina remunerada, formació i acompanyament.
Els 23 joves que s'incorporaran a l'Ajuntament durant aquests dies a través del Pla d'Ocupació l'Hospitalet Primera Experiència Laboral han rebut avui les darreres indicacions abans de començar en el seu lloc de feina. Es tracta de joves en situació d'atur que durant els pròxims 12 mesos treballaran com a personal tècnic a jornada completa. El projecte combina feina remunerada, formació i acompanyament amb l'objectiu de facilitar una primera experiència laboral a persones joves titulades per tal que desenvolupin competències i puguin incorporar-se amb més facilitat al mercat laboral.
Ahir i avui van estar formant-se i s'incorporen ja a les diferents àrees de la casa per tal d'executar aquest primer pla d'ocupació de primera experiència laboral, que és la segona edició que fem a la casa amb aquests perfils de joves de fins a 35 anys, que han acabat una formació i que han d'afrontar-se ara al mercat laboral i encara no tenen experiència d'aquests estudis. Llavors els incorporem dins d'aquest pla d'ocupació per tal que tinguin un any d'experiència i coneguin també l'administració pública.
En concret, ocupen 11 places de personal tècnic superior per a joves de 21 a 35 anys amb titulació universitària que prestaran servei en diferents àrees municipals. Per tots ells, és una molt bona oportunitat d'introduir-se en el món laboral i en el sector públic.
Este plan vi a un amigo y me pareció súper interesante, entonces decidí apuntarme y afortunadamente acabé entrando. Es la primera experiencia que tengo en la administración pública y bueno, es una experiencia nueva y un reto también.
Pues mira, gracias a una compañera de la biblioteca de cuando estaba haciendo las prácticas, me envió esta propuesta y me dijo que por qué no me podía apuntar. Y gracias a ella pues estoy aquí y nada, súper contenta e ilusionada de poder estar aquí, compartir este momento y el trabajo con mis compañeros.
Els joves són, entre d'altres, graduats en enginyeria industrial, dret i ciències econòmiques. Amb aquesta iniciativa, que es desenvolupa per segona vegada, l'Ajuntament vol fer possible una primera experiència laboral relacionada amb els estudis universitaris i afavorir la integració sociolaboral i promoure l'ocupació de qualitat.
A partir del 9 d'abril, les escoles bressol de la ciutat començaran les jornades de portes obertes. En total, les famílies podran conèixer l'oferta i els serveis de les 16 llars d'infants públiques i subvencionades del municipi. Els dies i horaris de les jornades de portes obertes es poden consultar al web municipal d'Educació. El període per la preinscripció pel curs 2026-2027 serà del 8 al 22 de maig. Els centres educatius Xaloc i Pineda, ubicats al barri del Gornal, han perdut el concert educatiu i passaran a ser escoles privades a partir del curs 2026-2027. La decisió del govern vinculada al manteniment de l'educació diferenciada per sexe ja té un impacte. Les famílies paguen 65 euros més al mes fins als 390 i la quota continuarà augmentant. Tot i això, la majoria asseguren que es quedaran, mentre les associacions reclamen ajudes i els centres impulsen beques per reduir l'impacte.
La retirada del concert econòmic de la Generalitat als col·legis Xaloc i Pineda ja es nota a les butxaques dels pares del centre. Després de la decisió del govern al febrer, les famílies han de pagar 65 euros més cada mensualitat, arribant als 390. Durant els pròxims 5 anys, aquesta quota anirà pujant progressivament fins que després d'aquest període s'ajusti en consonància a l'IPC. La situació ha posat en alerta l'AMPA i l'AFA d'aquestes escoles, que segueixen a l'espera que l'administració respongui a les seves peticions d'ajudes per fer front als pagaments. Malgrat el canvi, consideren que és un augment limitat.
Des del col·legi s'ha buscat minimitzar el majorment possible l'impacte a les famílies. Al final, lògicament, hi ha un increment en les quotes mensuals, pero ese incremento es, digamos, bastante moderado y está dentro de unos cánones que para ser un colegio privado estaría no es excesivamente caro.
El Departament d'Educació va denegar fa un mes el concert a 8 centres vinculats a l'Opus Dei, una decisió relacionada amb el manteniment del model d'educació diferenciada per sexes. Les famílies del Xaloc i el Pineda, però, es mantenen fermes en aquesta metodologia.
Nosaltres apostem per la continuïtat d'un model i el fet que la Generalitat en el seu dia ens hagi denegat el concert obliga que l'escola prengui les decisions que hagi pres. Home, si tu continues en una escola quan un cop està privatitzada perquè tu creus en un model, òbviament el model continua. O sigui, la base de la privatització és continuar el model que actualment estem. O sigui, al final portem 60 anys amb el mateix tipus de model, per tant, creiem que és un model que s'ha de seguir així.
Segons els centres bessons, el 80% de les famílies es mantindran, tot i el pas d'escola concertada privada. De moment, la Fundació Xaloc ha fet una passa endavant reduint el cost del servei de menjador i oferint beques d'estudi per pal·liar la pèrdua de finançament públic.
L'entitat Héroes Sin Capa ha organitzat pel pròxim 4 d'abril la celebració del Dia Mundial de la Conscienciació sobre l'Autisme al Parc de Can Boixeres. I per saber tot el que està previst per commemorar i també per parlar d'altres qüestions, avui ens acompanya la Mari Carmen Molina, que és presidenta de l'entitat Héroes Sin Capa. Bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per ser aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Comencem primer de tot d'aquesta festa que està preparada pel 4 d'abril al Parc de Can Boixeres, amb aquest Dia de Conscienciació sobre l'Autisme. Què és el que heu preparat? Què és el que hi trobarem?
Doncs mira, trobarem moltíssimes coses, sobretot al matí pels nens, pels més petits. Trobarem contacontes, trobarem màgia, trobarem música, activitats. Després, a les 12, més o menys, o una mica més, tindrem uns monòlegs, que farem un vermutea, que els pares podran estar gaudint d'això mentre els nens estan jugant, estan fent activitats i tal. I després tindrem música en directe, els monòlegs són Sònia Moya i Débora, i després tindrem música en directe, que són Perfecto Desorden, d'Hospitalet, impressionant. I després ja la festa Holi i tot això, també vindrà en Star Wars, que crec que és molt important, perquè l'any passat van vindre i ens van dir que sí, que ells assistirien. Tenim també la referència de teràpia en gossos amb entrelazados, ATC Hospitalense, que fem el futbol adaptat, i tindrem també, és que tenim diverses. Ara mateix estic...
Serà tot un conjunt d'activitats i de col·laboracions també en aquest cas amb l'entitat.
I Santa Moto ens fa la donació de dos cascos per això i ens fa preus especials pels socis de l'associació amb les reparacions de les motos i tot això, i també col·labora. I són molt importants. La veritat que tenim molta gent important a l'Hospitalet, que està col·laborant amb nosaltres, amb la seva trilogia Com és estrella. Tenim també a Tuto Durán, que és un cantant, te lo voy a decir en castellano, canario, que ya nos hizo en su momento un vídeo para ayudarnos a dar visibilidad y también nos ha donado unos collares con un corazón negro, que es lo que identifica al club de fans y tal. Y bueno, muchísimos más, la verdad.
Per què és important celebrar i commemorar un dia com aquest a l'Hospitalet i en general el dia sobre la conscienciació sobre l'autisme?
Porque como la palabra dice, hablo en castellano para que todo el mundo lo pueda entender, como la palabra dice, es para concienciar. ¿Qué queremos conseguir con esto? Pues que al final la gente acepte que hay personas con condiciones diferentes, que podemos vivir todos en el mismo mundo sin molestarnos, o sea, no necesitamos que seamos amigos, simplemente respeto. Y bueno, y una manera de que conozcan cuáles son nuestras vidas, ¿no? Y en qué consiste el autismo y cómo de importante es que aprendan a convivir con nosotros solamente con respeto, ¿sabes? Para nosotros es muy importante. Y que el autismo nadie te dice que va a venir a tu casa. Es una cosa que aparece, además suele ser sobre los 2 años de edad, más o menos, entonces ni siquiera cuando nace tú eres consciente de lo que va a pasar. Y puede tocarte a ti, por supuesto.
Parlant d'una bona notícia per l'associació, en aquest cas, per aquelles persones que pateixen autisme, és un rellotge Un rellotge que ha ajudat en aquest cas a diagnosticar doncs, en persones que parteixen la malaltia, diagnosticar una mica doncs, què és el que li està passant. Explica'ns sí. una mica com ha anat tot plegat i per què aquest rellotge, vale. que és un rellotge com podríem dir dels que portem,
sí,
que fan
sí, sí.
Doncs, les dades,
sí.
la...
Tipo este reloj.
Pero va más allá.
Pues este reloj, Manu Molina se puso en contacto con nosotros para colaborar con la asociación con una cosa que no tenía nada que ver con esto y es una persona, es un crack. Y entonces yo así como medio en broma le dije, anda, que si hicieras un reloj para que supiéramos qué es lo que inquieta a nuestros hijos. Y efectivamente, ahí lo teníamos, ¿no? Uh-huh. Con este reloj hemos estado mucho tiempo, varias familias de la asociación, para poder ver en qué nos beneficiaba y la verdad es que hemos conseguido detectar problemas cardíacos, entre ellos a mi hijo, con este reloj, hemos detectado eso, hemos detectado qué es lo que le produce estrés, por ejemplo, probar un alimento nuevo les produce estrés, uh-huh. A la hora de yo qué sé, de un ruido, ¿no? Todo esto lo podemos ver a través de este reloj que nos manda a los padres un mensaje uh-huh. al móvil donde nos dice el estado de estrés que tiene en ese momento, a cuánto están las pulsaciones y varias cosas más que además también le llegan a esta persona. De hecho, tengo que decir que yo estaba en mi casa un día y me llamó y me dijo, ¿qué está haciendo el Uriel? Uh-huh. Le digo, ah, pues está viendo la tele, pues algo va a pasar, porque su estado de estrés ha aumentado, uh-huh. se le están acelerando las pulsaciones y efectivamente a los 3 minutos mi hijo tuvo una crisis. Uh-huh. O sea, creo que puede ayudar a muchísima gente. De hecho, el cardiólogo que habló con él nos dijo que podía salvarle la vida a muchas personas y nos gustaría que la gente, sobre todo los altos cargos, ¿no?, pudieran colaborar en que este proyecto siguiera adelante porque es muy importante para salvar vidas y no solo nuestros niños, uh-huh. al resto del mundo.
Uh-huh. També una altra notícia important per l'associació. El 20 de maig teniu previst inaugurar un nou espai. Sí. En aquest cas tinc apuntat al carrer Miralta número 31.
Sí.
Què significa per vosaltres com a entitat i què suposarà tenir aquest espai per vosaltres?
Buah, tot, tot. És el 9 de maio. A las 5 de la tarde en el carrer Miralta 31, que está delante del Colegio Pablo Neruda, uh-huh. porque hasta hoy teníamos solamente una entidad los sábados por la mañana, que era compartida. Entonces, una de las cosas más necesarias para nosotros, que era una sala de la calma, no la podíamos tener, porque teníamos que montar y desmontar. Cosa que es muy importante, porque en cualquier momento que un niño tiene una crisis, necesita uh-huh. aislarse y, bueno, y hacer lo que tenga que hacer, ¿no? Y en este caso no lo podíamos hacer. Entonces, gracias a la regiduría de aquí de Hospitalet, a Rafa Gómez concretamente y a su equipo, pues se nos concedió este local para nosotros todos los días de la semana, a cualquier hora, y bueno, y ahí pretendemos hacer talleres y cosas para las familias, que también los padres son muy importantes.
Uh-huh. I ja per acabar, Mari Carmen, també et volia preguntar ràpidament, perquè no tenim massa temps per més, i ja parlarem en altres ocasions de tot plegat. En un vídeo recent posàveu sobre la taula que l'autisme és una realitat silenciada i que necessita ajuda, demaneu ajuda a les administracions. Uh-huh. Parlaves en aquest vídeo també de la CUME, que és la cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu. Explica't una mica quina és la situació en què es trobeu les famílies davant de tot plegat.
Bueno, la CUME, como tú has dicho, es para el cáncer o enfermedades graves, pero en algunos casos se ha metido el autismo, cosa que no se ha adaptado una CUME para nosotros, ¿no? Uh-huh. Porque nuestros niños no están enfermos y una de las condiciones que no te dejan pasar es que nuestros niños tienen que tener un ingreso y no vale ingreso domiciliario, tiene que ser ingreso. Y nuestros niños no tienen por qué estar ingresados porque no están enfermos y muchas veces se hacen los ingresos domiciliarios para evitar cualquier otro problema. Entonces, con Mercé Perea estuvimos, bueno, yo mandé como asociación una carta al secretario de la Reina, uh-huh. me atendió súper bien y con la ayuda de Mercé Perea conseguimos que abrieran un link, pusimos las dudas y las inquietudes que teníamos las familias y en principio se dijo que para el 2026 esta normativa cambiaría. A día de hoy yo no tengo constancia uh-huh. de que esto haya pasado, pero creo que es muy importante porque estos niños solo pueden estar con los padres. Tú no puedes dejar a un niño como los nuestros con los abuelos cuando ya tienen cierta edad o con un amigo o con un tío, no, porque es una uh-huh. responsabilidad muy grande. Ya un niño sin necesidades especiales lo es, un niño así realmente es que es imposible.
Uh-huh. Doncs estarem molt pendents de tot plegat i també esperem que aquest 4 d'abril, aquest dia de conscienciació, sí. sigui tot un èxit al Parc de Can Boixeres.
Puc fer un...
Muy rápidamente.
Sí. Bueno, pues quería pedir por favor que a todas las personas que tienen el poder de tener gente que les sigue y todo, que por favor cuando les escribimos para hacer un vídeo de visibilidad, que lo único que necesitamos es que nos digan, o sea, que nos hagan llegar nuestros vídeos a todo el mundo para que podamos llegar a todas las familias y que las familias nos respeten sobre todo y entiendan qué es lo que vivimos cada día.
Doncs queda dit, Mari Carmen Molina, presidenta de l'entitat Héroes Sin Capa. Gràcies. Moltes gràcies per seguir amb nosaltres i seguirem parlant en d'altres ocasions.
Gràcies.
Que vagi bé. Adéu. I seguint l'informatiu, i ara parlem de la Setmana Santa, perquè els gustos a l'hora de viatjar per les vacances de Setmana Santa es mantenen amb el pas dels anys. Destinacions com, per exemple, Egipte o el clàssic circuit per ciutats de l'Europa de l'Est continuen liderant les preferències.
El triangle Praga, Viena i Budapest combina proximitat, encant i una gran riquesa històrica, cultural i arquitectònica. Es tracta, majoritàriament, de circuits d'una setmana que poden resultar assequibles si es reserven amb antelació i a través d'agències de viatges.
Si volen anar pel seu aire, sempre aconsello que agafin els vols amb moltíssima antelació, perquè si no, aquests dies, o si poden combinar, tornar fora del dia 6. Doncs hi ha molta gent que torna el dia 8, el dia 10, i fora temporada, doncs, el preu es pot combinar bé.
Fora del continent europeu, Egipte es consolida com una de les opcions més sol·licitades. Les agències asseguren que és un destí segur sempre que es viatgi en grup, mentre que desaconsellen fer-ho en solitari. De fet, moltes agències de viatge ja tenien exhaurits els paquets per Setmana Santa des del passat mes de setembre.
Abans amb Deia Villa, que és una embarcació típica de luxe, que no és el vaixell típic que va pel Nil. I van fins a Sigua, Alexandria, vull dir que és un viatge molt xulo. No s'ha notat gens. A més, el Ministeri d'Assumptes Exteriors d'Espanya no ha desaconsellat en cap moment a Egipte, només a la zona al Sinaí, amb precaució, i sempre amb viatge organitzat. Sí que és veritat que desaconsella anar per lliure, això sí.
Tot i aquestes noves tendències, no fallen els clàssics. Destinacions com Canàries, Balears, París o Roma continuen sent opcions molt demandades. Es tracta de viatges curts, ideals per aprofitar els dies festius, amb la recomanació d'evitar els dies punta i optar per desplaçaments fora de temporada per millorar l'experiència.
Arrenca una nova edició de la Geni, el cicle d'activitats de l'Oficina Jove de l'Hospitalet per visibilitzar el talent femení a través de les arts. Ahir es va dur a terme la sessió inaugural amb un taller d'il·lustració.
Són algunes de les il·lustradores i animadores més destacades de tots els temps. Inspirats en els seus retrats, aquests alumnes de l'Escola d'Art Serra i Abella elaboren cartells amb diferents tècniques d'estampació. Un taller d'il·lustració que ha donat el tret de sortida a la Gènia, un cicle d'activitats que promou el talent femení i que s'emmarca en el Dia Internacional de la Dona.
El taller està relacionat amb una exposició que vaig fer fa molt poc i farem uns retrats de dones importants en l'animació, amb tinta xinesa, i després retallarem papers i farem diferents tècniques d'estampació, que és retallar un paper, posar-ho al damunt d'on vols la zona, amb un tampó o amb una espongeta, marcarem la zona que volem enfosquir i aleshores del treure ho tindrem la zona coberta.
El programa de la Gènia inclou tallers, conferències i actuacions musicals, una iniciativa que organitza l'Oficina Jove de l'Hospitalet per donar veu a les dones artistes i visibilitzar els seus projectes creatius.
El que pretenem és visibilitzar el paper de les dones en el món de l'art. L'expressió artística és molt important per expressar coses, no? I sobretot doncs, va vinculat al món o al gènere femení, doncs encara s'hi poden expressar més coses, no? Com amb el taller d'avui, no? Que avui arrenquem i tenim aquest taller de disseny de cartelleria, no? De dones il·lustradores o animadores. També hi ha tallers de serigrafia i estampació, tenim enguany també un taller de maquillatge professional i de fotografia i del món audiovisual.
El programa arribarà a diferents centres educatius de la ciutat. L'objectiu és inspirar els i les joves a través de l'art i impulsar nous referents en l'àmbit creatiu.
Participen diferents centres educatius de la ciutat, no? O sigui, les persones joves són els usuaris finals o els consumidors d'aquesta programació. Al final els joves són el futur, no? I què millor que amb ells intentar doncs, transmetre aquests valors igualitaris, no? De justícia i sobretot d'igualtat.
La programació de la Gènia es tancarà a les festes de primavera amb sessions de dones DJ.
L'Hospitalet Pioners es juga a mitja temporada aquest cap de setmana. Una victòria contra els Mallorca Voltors significaria la salvació per l'equip hospitalenc.
L'Hospitalet Pioners té una final aquest dissabte. El conjunt de Víctor Martín juga al camp dels Mallorca Voltors, gran rival dels hospitalencs per evitar el descens de la Sèrie A de la Lliga Nacional de Futbol Americà. Bona part de les opcions dels hospitalencs passen per dos homes, el quarterback Braxton Hughes i el receptor Agustín Doello. Ells han estat protagonistes de molts dels punts que han anotat Pioners aquesta temporada i dissabte asseguren estan preparats.
El nostre problema d'aquest any és que no hem puntuat molt i jo crec que per guanyar hem de puntuar. I hem d'estar junts per tot el partit i he de fer molt per... He de practicar i preparar. Jo crec que si podem, guanyarem.
El ataque aéreo salió muy importante, donde lo está haciendo bastante bien. Después, en la carrera, esta semana estaremos de vuelta con nuestro corredor, que estará jugando, y es algo muy positivo para nosotros, ya tener un corredor sano de más.
Dos jugadors que han arribat aquesta temporada Pioners i que se senten com a casa. La connexió amb els companys, la ciutat i l'equip ha estat instantània.
He aprendido un montón, tener a Víctor como coach con la experiencia que él tiene y con todos los logros que han tenido en su carrera dentro de España ayuda un montón. Él también es uno de que y enseña a los jugadores, tanto como a mí que llevo poco tiempo jugando acá y a los otros nuevos, tener la relación de coach-jugador, coach y el resto del equipo ayuda mucho. Siempre sé que tengo a alguien de atrás, de que al nivel personal o individualmente como atleta me viene ayudando mucho y eso es algo que me siento muy cómodo en el equipo. Ayuda mucho que es en España, es bueno también tenerlo.
Estic molt feliç de tenir l'oportunitat de jugar aquí per l'Hospitalet i també tenir l'oportunitat de viure en Barcelona. Ha estat increïble i estic molt content.
El duel decisiu entre Mallorca Voltors i l'Hospitalet Pioners serà aquest dissabte a les 4 de la tarda a Son Moix. Una victòria significaria la salvació. Una derrota encara deixaria una bala als hospitalencs que, això sí, estarien obligats a guanyar l'últim partit de Lliga contra els Terrassa Reds.
I amb la informació esportiva ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. En marxa la instal·lació de tendals a les àrees infantils de la ciutat amb l'objectiu de crear ombres per adaptar aquestes zones de joc als efectes del canvi climàtic. En una primera fase s'instal·laran tendals a 18 àrees infantils de la ciutat abans de l'estiu i es prioritzen les zones que tenen menys del 40% d'ombra, amb terra de cautxú i amb un major ús. Aquesta setmana s'han incorporat a l'Ajuntament una vintena de joves a través del Pla d'Ocupació l'Hospitalet Primera Experiència Laboral, finançat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Es tracta de joves en situació d'atur que durant els pròxims 12 mesos treballaran com a personal tècnic a jornada completa. Una sessió d'il·lustració a càrrec de la il·lustradora i galerista Elisa Monsó ha donat el tret de sortida a una nova edició de La Gènia, un cicle d'activitats impulsat per l'Oficina Jove de l'Hospitalet i que té com a finalitat donar visibilitat a dones joves que desenvolupen projectes professionals en l'àmbit creatiu i artístic. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'ELACdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.